L'alerta està donada des de ja fa molt de temps. Fa molt de temps que estan les orelles aixecades davant de l'augment dels casos de ludopatia en joves. No per l'accés directe a bingos, per exemple, no presencial, sinó l'online té molt a dir davant de tot això. És més fàcil entrar, és més fàcil participar, és més fàcil doncs, fer-te passar per una edat que no tens. Hi ha coses molt més fàcils en aquest cas. Parlem amb la psicòloga d'ITA, d'ITA Argentona, la Rita Anton. Rita, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres, per intentar treure una mica més l'aigua clara. Arrel de la pandèmia, el que s'ha detectat és un augment d'aquests casos de ludopatia en joves. Com és de greu la situació?
Clar, la situació és greu perquè al final estem parlant d'adolescents, no?, que són un col·lectiu doncs, per l'etapa en la que està vulnerable, i és greu la situació perquè al final el joc online és molt difícil de controlar i socialment està normalitzat tant en la població adolescent com en la població adulta. I a més, és difícil detectar quan s'inicia i quan aquest adolescent comença, no?, a tenir dificultats amb el joc. Habitualment el que ens trobem és que l'adult es dona compte de que hi ha un nano amb dificultats, no?, i enganxat al joc online quan comencem a tenir conductes greus, quan comença a haver-hi robatoris a casa, quan desapareixen targetes de crèdit, quan hi ha absentisme escolar, no?, quan hi ha un canvi real en la conducta i greu, que moltes vegades, no?, és tard, i que si poguéssim identificar abans, probablement, no?, la sintomatologia i les dificultats que té aquest adolescent no serien tan greus.
Clar, el que t'anava a preguntar és que no tenen... Clar, habitualment un adolescent, recursos econòmics que tenen són... no existeixen o són molt, molt, molt limitats, no? No sé, cosa que els diners que... Clar, d'on treuen aquest finançament per jugar? Suposo que aquest seria un dels punts claus per poder detectar que hi ha un problema.
Clar, la dinàmica és complexa perquè d'entrada poden jugar online a través dels mòbils i les tablets en simulat, i és fàcil que un adolescent pugui aprendre a suplantar la identitat d'un adult o utilitzar les targetes dels pares, no? Ens hem trobat moltes vegades que ni tan sols demanen un còdic, no? Que sempre és fàcil trobar plataformes en les que pots entrar-hi utilitzant la identitat d'un altre. I normalment, habitualment el que trobem és això, no? Que agafen les targetes de la família i com que el primer que fan són utilitzar la targeta per costos molt baixos, la família no se n'assabenta fins que realment la situació és molt greu.
Clar, a partir d'aquí com hem d'actuar? Perquè no sé fins a quin punt les famílies els hi costa demanar ajuda moltes vegades.
Clar, al final parlem de que al final l'addicció al joc és un problema al que hem d'intervenir tant a nivell familiar com a nivell social, no? Perquè d'entrada està les famílies el primer que hauríem de fer ser conscients dels riscos que realment pot haver-hi, no?, amb una addicció al joc, perquè al final funciona de forma molt semblant a l'addicció a les drogues, i en canvi el joc online el tenim normalitzat, no? D'entrada ser conscients que a través del joc pot haver-hi una addicció i que per tant la forma en la que hem de traslladar, no?, aquests riscos als adolescents ha de ser molt semblant a la que traslladem els riscos quan parlem de cocaïna, quan parlem de marihuana, quan parlem de substàncies, no?, per exemple. D'entrada, conèixer els riscos, comunicació i traslladar-los. I després, en la mesura del possible, un control, no?, amb l'utilització de les tecnologies del nostre fill, no?, poder identificar quin tipus d'ús fan, poder veure si és necessari posar horaris, poder veure què passa quan limitem aquests horaris, no?, si hi ha una pèrdua de control, si augmenta la irritabilitat del nostre fill, no?, també poder identificar canvis conductuals, perquè al final, si veiem canvis conductuals i emocionals en el nostre fill, podem pensar que darrere d'això, no?, pot haver-hi un problema.
Clar, el problema possiblement és... I aquí, quan comentaves que ho hem de tractar igual que si fos una addicció a les drogues, el tractament és similar, com si fos una persona que està enganxada o un adolescent que estigui enganxat a la marihuana o a la cocaïna?
Clar, és similar i és tot un repte, no?, perquè al final les tecnologies formen part de la nostra vida, no?, llavors és molt difícil separar un adolescent de la tecnologia, de les pantalles. Però a nivell de funcionament sí que hem d'entendre que, per exemple, el que fa un adolescent que està enganxat al joc, a les apostes, probablement s'assembla molt al que faria un adolescent que està enganxat a una substància, no? Doncs quan aquest adolescent no està bé, està passant una etapa complicada, o quan aquest adolescent ha tingut un clic també de vegades el joc, no? Les recaigudes són fam. No, jo no estic bé, tinc un malestar emocional, utilitzo les pantalles per evadir-me, no? Perquè, perquè podem fer una mica aquest paral·lelisme.
És a dir, que hi pot haver fins i tot un problema de fons, aquí.
Sí, clar, moltes vegades quan parlem de què podem fer les famílies per prevenir aquest tipus de conductes, no? I les addiccions, tant a nivell de joc com les apostes, com a nivell de substàncies, realment el punt clau està en l'educació emocional i la comunicació, no? Si nosaltres podem ajudar aquest adolescent, si podem acompanyar-los a comunicar-se de forma efectiva, de forma adequada, estem a prop, els ajudem a tenir eines per resoldre conflictes i per portar en realitat el seu dia a dia, tant a nivell emocional com a nivell de gestió de pensament, probablement hi haurà menys riscos que aquests adolescents s'enganxin, no?, a aquest tipus d'addiccions, perquè tindran més eines per manegar el seu dia a dia. I així no assegura, no? Però és una bona línia de prevenció.
Rita, de tots els casos que hi pot haver, tots, o quin percentatge acostumen a acabar desenganxant-se, per dir-ho així, directament?
Clar, és difícil parlar de percentatges, perquè al final el percentatge de nanos que acudeixen, no?, a ITA, no?, per exemple, Salut Mental, a demanar ajuda, presentant problemes, no?, a nivell d'addicció a tecnologies o a nivell de problema amb apostes, és molt alt. Diríem que realment és un percentatge total, no? Hi ha una revisió total, però perquè realment és una família que s'acosta, fa la demanda d'ajuda, comença un procés de teràpia, però la realitat és que no sempre hi ha s'arriba, no?, a poder fer una demanda d'ajuda, a poder passar per un procés terapèutic, i moltes vegades arriben que la situació ja és molt més complexa, no? No és un problema d'addicció, sinó que realment la situació familiar, no?, o personal de l'adolescent s'ha complicat molt des de l'inici de la dificultat. O sigui, podríem dir que la part important també és que es faci una demanda d'ajuda quan s'identifica, no?, aquesta dificultat.
El més
aviat possible. Realment es busquin professionals que puguin acompanyar aquest adolescent a entendre què és el que li està passant i posar-li resposta.
Clar, aquí sobre el paper ho veiem fàcil, però la pregunta, Rita, possiblement, és fins a quin punt tot això encara és un tabú. És a dir, no, quan parlo de tabú, enteneu-me, vol dir allò de que hi ha una certa vergonya, ostres, el meu fill o la meva filla enganxat al joc. Donar aquest pas, segurament moltes vegades és difícil, possiblement és una de les principals barreres que hi ha al principi.
Costa d'acceptar, a vegades també costa de veure, no? Intentem pensar que potser no és una dificultat, que potser som nosaltres que no entenem, no?, suficient de la forma de funcionar els adolescents. Però és important llavors que quan identifiquem aquests canvis, intentem limitar nosaltres, no? Aviam si posant límits, no?, i posant potser un control parental a les tecnologies o fent una supervisió més exhaustiva dels diners que donem la setmanada, no?, a l'adolescent, hi ha una resposta adequada d'aquest nano, no? Potser posant unes mesures de control i de supervisió és suficient, no? I hi ha un canvi. L'actual és que no, que si hi ha una addicció darrere, aquest adolescent necessitarà ajuda més enllà d'això. I hem d'entendre, no?, aquesta dificultat, com podríem entendre que el nostre fill tingués una malaltia diferent, no? O sigui, al final, quan parlem d'addiccions, hem de poder veure que és una dificultat i que ens hi podem trobar tots i que quan abans intervenguem amb el nano, abans podrem donar resposta.
Doncs, Rita Anton, psicòloga d'ITA Argentona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies per convidar-me. Una abraçada.